A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs ara fa uns dies es va fer entrega dels premis... de la nit de Premis Sitges, i entre ells hi havia el Premi Josep Carbonell i Gené, que aquest any, en categoria universitària, ha recaigut en el treball la determinant aportació sitgetana als projectes d'alliberament nacional 1898-1939, a través de les trajectòries dels sitgetans Salvador Carbonell i Puig, Ramon Planes i Zàbal i Pere Cortiada i Ferrer. El seu autor és en Marc Santasusana. I bé, per parlar-nos de què l'ha portat a fer un treball sobre aquests tres sitgetans i la relació amb això, amb els projectes d'alliberament nacional, el tenim avui aquí a la ràdio. Marc, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Felicitats, abans de tot.
Moltes gràcies.
I bé, el primer és... bé, el títol és llarg, és un treball complex.
Exacte. Mm-hmm. Aviam, no és un treball... No és un treball senzill, aviam, va sortir, jo em vaig especialitzar en la carrera, amb la dictadura del Primo de Rivera.
Aturem-nos un momentet, quina carrera?
Soc historiador, ara vaig acabar fa un parell d'anys, després he fet un màster, especialitzant-me en recerca històrica, una miqueta on t'ensenyen realment a aprofundir en els arxius i aprofundir realment amb la història directament, amb les fonts dels protagonistes... I en especialitzar-me en la dictadura del Primo de Rivera vaig centrar-me sobretot amb l'oposició que va sorgir davant d'aquest règim vulnerador de les llibertats democràtiques aquí a Catalunya.
Per què et vas especialitzant en la dictadura de Primo de Rivera? Què et cridava l'atenció de l'època?
Més que res és que... A mi m'ha interessat sobretot sempre la història contemporània. I tenim períodes com de la nostra història com la República, la Guerra Civil, que estan molt ben estudiats. Que ara queden estudis locals per anar aprofundint, però molts historiadors hi han dedicat ja la seva atenció. Que ara es pot aprofundir més, però ja cada cop s'està millorant en aquest sentit. En canvi, la dictadura del Primo de Rivera ha sigut sempre la gran oblidada. No se sap... Hi haurien diverses interpretacions de per què ha sigut aquest oblit. Probablement és una època incòmoda, una dictadura que va ser acceptada tàcitament per el nacionalisme català conservador, representat per la Lliga, i va ser acceptada també des del Partit Socialista Obrer Espanyol, i realment va ser combatuda només pels sectors republicans, pels sectors anarquistes representats per la CNT i pels sectors separatistes, l'independentisme d'aquella època que representava l'estat català. I llavors segurament ha sigut una realitat que ha incomodat. I llavors poder vindria que hagi quedat aquest període com el gran oblidat.
D'acord.
I llavors pues, hi ha molt de camp per estudiar amb aquesta dictadura. Molts documents importantíssims que no s'han estudiat mai... Moltes realitats que no han estat suficientment tractades, i per això vaig optar per aquest període.
De tota manera, comença el treball en el 1898, és a dir, és l'any doncs, de la hecatombe colonial espanyola, podríem dir.
Exacte.
I acaba amb l'any 39, que és l'any que acaba la Guerra Civil. És a dir, el treball és molt més ampli, tot i que entenem que l'eix del treball ha de ser en el període de la dictadura de Primo de Rivera.
Exacte. En interessar-me per la recerca històrica a nivell local, des de fa uns pocs mesos he vingut a viure a Sitges, un Sitges a més, vaig trobar en cartell anunciant la convocatòria del Premi Josep Carbonell del grup d'estudis sitgetans, i vaig decidir a començar a estudiar la història política de la vila. I llavors vaig veure que aquí a Sitges... Pues, lògicament, com una societat, una ciutat d'avantguarda que va ser Sitges en el primer terç del segle XX, a nivell artístic, a nivell literari, Sitges va patir en aquella època una transformació molt important el tren, l'autopista, ai, la carretera de les costes del Garraf, l'arribada de la indústria gràcies a la repatriació de capitals que suposa la independència cubana, doncs molts sitgetans estaven afincats en aquella illa, va comportar que la població sitgetana deixés d'estar còmoda amb el sistema polític, amb el règim polític de la restauració. En aquella, a principis del segle XX, dos grans partits a nivell estatal es anaven tornant al poder, falsament, manipulant les eleccions, és el que s'ha anomenat com el caciquisme, les tupinades electorals, serien les característiques de l'època, es falsejaven els resultats. Els dos partits d'acord, els dos partits, quan un queia en descrèdit, quan el partit governant queia en descrèdit, pactava amb l'oposició, que ells pugessin al poder, però sense atacar-se mai directament i sense qüestionar el sistema.
Era l'època de Cànoves i Sagasta, no?
Ah, exacte. I llavors aquí Sitges es van començar a consolidar unes opcions polítiques, es van generar arreu de Catalunya per contestar aquesta situació. I Sitges, concretament, destacaria per dos d'aquests corrents polítics. A nivell de lliga regionalista, Sitges seria un poble més, a nivell de tradicionalisme, Sitges seria un poble més, a nivell de republicanisme seria un poble més, i destacaria a nivell del moviment socialista, doncs arreu dels països catalans, i a diferència de la resta de països industrialitzats d'Europa, que els països catalans es va instal·lar principalment el moment anarcosindicalista. Mm-hmm. L'internacionalisme proletari va arribar de la vessant anarquista. I en canvi a Catalunya va ser molt, molt minoritari el moviment socialista. Sitges és una de les excepcions més destacades. A Sitges va ser un dels primers pobles on el Partit Socialista va tenir regidors, que va mantindre fins i tot durant la dictadura de Primo de Rivera, va ser on va treure les seves principals revistes, en Joan Duran, un sitgetà militant del Partit Socialista, va desenvolupar una important tasca a nivell del partit a nivell de Catalunya, però aquest moviment socialista sitgetà està mínimament estudiat, encara es pot estudiar, però ja se'n saben prou coses. En canvi, l'altre moviment que destaca amb molta força aquí Sitges respecte a el que diríem la mitja de Catalunya seria el separatisme, que aquí va arribar amb dates molt primerenques i acabaria creixent molt més que el que diguéssim a la mitja de Catalunya.
És a dir, que Sitges eren, entre cometes, o hi havia un tant per cent de població important que estava representant per lo que avui entendríem com independentisme.
Exacte.
Tot i que l'independentisme, entenem, de les primeries del segle XX deu ser molt diferent a com entenem l'independentisme a les primeries del segle XXI.
Ah, exacte. L'independentisme apareix amb la ment d'individualitats, de pensadors, ja a finals del segle XIX. No és fins als principis del segle XX que hi ha una organització i una publicació que es declaren decididament separatistes, que volen la independència de Catalunya, sense ambigüitats. Això, òbviament, s'ha de fer des de l'exili, des de fora. Aquí a l'estat espanyol unes declaracions d'aquesta índole encara no eren legalment factibles. I, precisament, aquesta publicació i aquest grup que van sorgir a la ciutat de Santiago de Cuba són precisament liderades per un sitgetà, que és el primer dels biografiats amb aquesta obra. Salvador Carbonell i Puig realment seria el que primer consolida la primera etapa de l'independentisme, un col·lectiu que se'n defineix directament, sense ambigüitats. I llavors, aquest paper d'aquest sitgetà no és un cas aïllat. Doncs a la ciutat de Santiago de Cuba, que és on començaria bastant aquest moviment, era on s'havien dirigit principalment els sitgetans que havien anat a residir a Cuba. A Santiago, s'havien concentrat a Santiago de Cuba i a Guantánamo.
Correcte.
Llavors, aquest moviment arriba primer a Sitges que a la majoria de poblacions catalanes i després, durant la dictadura del Primo de Rivera, es consolida mínimament. Sitges, llavors, no seria una ciutat destacada. La ciutat destacada durant la dictadura del Primo de Rivera a nivell de resistència, a nivell de moviment d'alliberament nacional i Poder els, no els agradarà sentir això a algun dels oients, era Vilanova i la Geltrú.
D'acord.
Sí, però...
No, però llavors això vol dir que en una franja molt petita de la costa s'ajuntava doncs, molta activitat política.
Exacte.
Molta militància.
El Garraf era una de les comarques principals. Va sorgir a l'estat català el que ja seria el primer partit clarament independentista que funda en Macià, el que després seria president de la...
Macià, que era vilanoví, també.
Exacte, que seria el futur president de la Generalitat de Catalunya. L'estat català es va consolidar primer a Vilanova, però després ràpidament s'extén tant a Sitges com a Sant Pere de Ribes. Aquí Sitges és una situació curiosa, perquè el pare del segon dels meus biografiats, en Ramon Planas i Zàbal, era el representant de la Lliga Regionalista. La Lliga Regionalista aconsegueix guanyar les eleccions aquí a Sitges i al cap de poc, i el pare d'en Ramon Planas arriba alcalde i amb l'arribada de la dictadura tots els representants de forces catalanistes són expulsats dels ajuntaments i amb ells el pare d'en Ramon Planas. I en Ramon Planas després acabarà sent el... que ha sigut molt, és molt conegut aquí a Sitges per la seva tasca d'historiador a nivell literari que va desenvolupar durant el franquisme, en una època on hi havia molts pocs escriptors que usessin la llengua pròpia, almenys aquí a Catalunya, a l'exili no hi havia tant problema. Aquí a Catalunya, Ramon Planas i Zàbal va ser un dels pocs historiadors i que va continuar fidel a la... va continuar fidel a la llengua, però el que no és tan coneguda és la seva faceta amb la seva època adolescent, molt jovenet, quan el seu pare és expulsat de l'alcaldia i entra al moviment paramilitar de Macià i serà el cap d'escamots de Sitges. Per això, Sitges, en aquella època d'una la dictadura, tindrà un escamot. Un escamot era un grup d'11 persones. En canvi, per exemple, per comparar-ho a Vilanova, en tenien 5.
De grups.
Ah, exacte, tenien 5 d'escamots. Però aquesta situació de desavantatge en Vilanova canviarà radicalment amb la República i amb la Guerra Civil. I això és principalment gràcies a la tasca d'en Pere i Cortiada i Ferrer, el tercer dels biografiats.
Ens aturem un momentet. Què feia un escamot?
Un escamot. La seva activitat es basava, per una banda, en la tasca propagandística, és a dir, agafaven banderes estelades, que ara les havien de cosir, les havien de cosir ells en tallers clandestins, i les penjaven, per exemple, a pals de la llum, llocs visibles de que fossin de difícil retirada. Després difonien clandestinament les seves publicacions, recollien diners pels detinguts, pels empresonats, i periòdicament feien trobades disfressades de moviment excursionista. Es trobaven, per exemple, a la Creu d'Olèrdola,
Sant Miquel d'Olèrdola.
Exacte, ja per exemple havien fet algunes de les seves trobades.
D'acord, però entenem que per tant no hi havia, encara que el nom soni així mig paramilitar, accions violentes al darrere.
Accions violentes de baixa intensitat. Com si en diguéssim, per exemple, a Barcelona...
Petits boicots.
Contra empreses que s'havien destacat per el seu atac a la llengua catalana, contra un capellà que volia prohibir fer homilies en català. Van haver petites d'aquestes accions. Però la seva idea no era fer atacs terroristes, no era una tàctica terrorista, sinó el projecte de Macià consistia en crear un exèrcit i alliberar Catalunya, que seria el projecte que donaria lloc als fets de Prats de Molló.
Sí, l'alçament fracassat de Prats de Molló. Macià va arribar president de la Generalitat, però va arribar president de la Generalitat quan ja va haver una república i, per tant, un govern que li permetia el marc per poder-ho ser. Per tant, hem anat d'un sitgetà a Santiago de Cuba a un jove sitgetà a Sitges i després a una sèrie d'accions a través d'una altra sitgeta. Comencem per Salvador Carbonell. Salvador Carbonell es va mantenir sempre a Santiago de Cuba, va tornar, què va passar amb aquest senyor?
Salvador Carbonell es va mantenir sempre a Santiago de Cuba. De fet, va néixer a l'exili, va venir aquí a Sitges a 2-3 anys, molt, molt jove, uh-huh. i va passar la seva joventut aquí. En aquella època hi havia moltes poques possibilitats de prosperar econòmicament a Sitges, l'agricultura, la pesca i el comerç marítim eren pràcticament les úniques activitats econòmiques i estan molt limitades. I llavors, per qüestions econòmiques, va anar a Santiago de Cuba.
Com van fer molts sitgetans.
Allà va entrar dins el moviment catalanista local, uh-huh. i bueno, ràpidament va agafar el lideratge del sector més marcant nacionalment. Ell tornarà una vegada només a Sitges, però sempre estarà vinculat a la vila.
Evidentment entenem que serà molt marcat per la independència de Cuba.
Exacte.
La independència de Cuba s'esdevé 1898 i aleshores és un procés molt llarg, molt dur, i els que després es queden allà, els que eren fills doncs, de la metròpoli i es queden allà, doncs, han viscut el procés amb una doble tensió.
Exacte. De fet, ja dels sitgetans es van dividir quan aquest procés d'independència en dos bàndols. Si bé majoritàriament van restar fidels al règim colonial, uh-huh. ja van haver sitgetans que van simpatitzar obertament amb les tesis cubanes. De fet, un sitgetà va arribar a general de l'exèrcit cubà per la seva determinant col·laboració amb aquest procés d'independència. Mm-hmm. Després, com comentaves, aquesta independència, juntament amb l'emergència del primer catalanisme polític a Catalunya, farà generar tot aquest moviment posterior.
De fet, sempre havíem sentit que la bandera estelada de Catalunya, diguem, la bandera independentista, no és res més que la còpia de la bandera cubana amb les quatre barres.
De fet, el més probable seria que en Salvador Carbonell fos el que va crear la primera bandera estelada.
D'acord.
La primera fotografia que es conserva d'una bandera estelada, encara sense estel, seria exactament igual que la bandera que fan servir els independentistes aragonesos de l'actualitat, que seria una senyera amb les barres d'esquerra a dreta, uh-huh. girada, com l'acostumem a veure, i amb un estel al mig, sense triangle, amb un estel al mig. I la primera fotografia que se'n conserva és precisament de la façana del local que tenien a Santiago de Cuba el col·lectiu d'en Salvador Carbonell, aquest primer col·lectiu independentista. Llavors, no és segura la seva autoria, però és més que probable.
Uh-huh. Salvador Carbonell, a part de romandre gairebé tota la seva vida a Cuba, roman també fidel en aquest ideari?
Sí. De fet, el seu grup funcionarà fins l'any 59, amb la revolució d'en Fidel Castro, uh-huh. Es prohibeixen els grups polítics estrangers que tinguin alguna vinculació als immigrants, se'ls prohibeix de fer política a Cuba.
Però ell és ciutadà cubà o és ciutadà espanyol encara?
És ciutadà cubà.
D'acord.
És ciutadà cubà. I és a l'any 59 quan els obliguen a tancar aquest grup polític, ell torna a ser el president. És a dir, ell en va ser un dels fundadors el 1905 i el 1959 en tornava a exercir la presidència. És a dir, a una edat molt avançada...
Anava a dir, devia ser grandet, l'home, no?
Mai va renunciar als seus ideals. Estava rondant la setantena d'edat.
Ramon,
m'agradaria comentar darrerament que tot i residir sempre a Santiago de Cuba i només tornar en una ocasió l'any 1905 a Sitges, sempre va continuar molt vinculat a la Lliga. En aquella època hi havia dos diaris a Sitges, l'Eco, el que encara surt actualment, i el Baluart. Uh-huh. El Baluart, que era d'una tendència més catalanista que l'Eco. Doncs ell era precisament, el Salvador Carbonell, era precisament el corresponsal del Baluart a Santiago de Cuba, que ell periòdicament enviava perquè les publiquessin al diari de la seva població d'origen enviava les cròniques de tot el que passava a la illa i òbviament estava sempre enterat de lo que passava també aquí a Sitges.
Uh-huh. És a dir, la relació la manté sempre.
Exacte.
Uh-huh. Ramon Planes era molt jove, ho comentaves, perquè a veure, la vessant, diguem, més coneguda de Ramon Planes és això, és la vessant d'articles, és la vessant d'estudis, però després de la guerra. Aquest Ramon Planes activista s'hi posa molt aviat, ho comentaves ara, com li va? Perquè el que feia era òbviament il·legal, i més en un temps de dictadura.
Exacte, de fet Ramon Planes i Zabal va conèixer la seva primera detenció durant la dictadura del Primo de Rivera, uh-huh. tornant de la que serà una de les reunions més importants d'Estat català. Ell amb les seves biografies narra la seva detenció i diu que va anar a Perpinyà amb aquesta reunió, clar, en aquella època convocar una reunió clandestina d'aquestes amb aquestes circumstàncies era molt perillós, i llavors se'n feien a nivell nacional, reunir tots els militants d'una organització clandestina es feia molt poques vegades i es va fer molt poques vegades.
I a més a fora, no?
Exacte.
Perpinyà, has dit.
Exacte. Bueno, a fora de les fronteres estatals.
A fora d'on era il·legal.
En terres nord-catalanes, uh-huh. i llavors va ser de tornada d'aquesta reunió, que fou molt important, doncs va servir per almenys mantenir, per suavitzar les tensions que hi havia entre els dos sectors de l'organització, el sector de Macià, que apostava, com deia, per fer un exèrcit i...
Per l'acció directa, que és
acció directa,
per utilitzar l'eufemisme.
Però no, acció directa seria més l'altre sector. L'altre sector apostava per l'acció directa immediata, per començar a atacar objectius. Macià deia que ell no volia pistolarisme, perquè justament
ara ho entenem. Uh-huh.
Catalunya acabava de sortir d'un període molt dur, que la tensió social s'havien solucionat amb l'empresariat català contractant mercenaris per assassinar treballadors amb atemptats individuals, i Macià creia que el poble de Catalunya no volia aquests mètodes.
De fet, Macià era un militar xapat, diguem, una miqueta a l'antiga.
Exacte.
De la vella escola, de l'escola colonial espanyola, i per tant doncs, tenia una idea molt més clara de com havia d'anar un moviment militar, en aquest cas, que no pas un moviment, entre cometes, terrorista.
Exacte. I llavors va ser, tornant d'aquesta reunió, del que en Ramon Planes, a la seva biografia, no la concreta, el que es va parlar, però bueno, és simplement buscar una miqueta les dates de les actes i comparar. De fet, en Ramon Planes fins i tot s'equivoca de més, però bueno, uh-huh. hem identificat amb absoluta claretat aquesta reunió. En Ramon Planes, quan està tornant, el detenen. Junt amb alguns dels seus companys, és detingut. Aquesta detenció, en Ramon Planes va creure, i encara quan va escriure les seves biografies, encara creia que era perquè la policia espanyola havia estat espiant la reunió. Tenia notícies de la reunió d'Estat català. Uh-huh. I jo, però, he pogut demostrar que no. Aquesta detenció es va deure a una desafortunada coincidència per en Ramon Planes. Aquell mateix dia, els grups anarquistes havien començat un alçament, que aquí a Catalunya es coneixerà com de les Drassanes, o també es coneix com de Vera de Bidassoa, perquè és a les Drassanes de Barcelona i a Vera de Bidassoa, al nord de Navarra, on va tenir els principals desenllaços. Uh-huh. Els grups anarquistes que estaven a l'exili havien pactat amb la CNT que quan la CNT els avisés que estaven preparats per fer la revolució, ells creuarien la frontera estatal des de l'estat francès per venir a ajudar els anarquistes que restaven aquí. Però van tenir la desgràcia que la policia va descobrir el senyal que s'havia d'enviar a França perquè la gent baixés cap aquí, i la policia, en descobrir-lo, va activar el senyal, va enviar un telegrama dient som la CNT, baixeu cap aquí que estem preparats. I llavors la policia estava esperant també a Perpinyà, perquè des de Perpinyà havia de creuar un altre grup d'anarquistes per venir cap aquí a Catalunya. Estaven esperant la Guàrdia Civil als anarquistes i en lloc dels anarquistes...
Els hi van aparèixer els d'Estat Català.
Ah, exacte. Però com tampoc sabien d'on tornaven, ni de què els podien acusar, van sortir prou ràpidament de la presó. Van estar unes setmanes. Ells tenien por d'acabar amb un presidi africà, però com no, com van veure aquests d'anarquistes, no els podem acusar. Aquest era el fill de l'alcalde, no els hi quadrava com a militants anarquistes que vinguessin a fer una insurrecció amb els sindicats, llavors els van tindre a alliberar ràpidament.
Uh-huh. I aleshores, la resta de la dictadura, com els hi va anar? Que els van tornar a detenir? Com...
Durant la resta de la dictadura, en Ramon Planes almenys no s'ofreix cap altra detenció. Uh-huh. Estat Català en sofreix moltes. La persecució és constant fins a les darreries del règim. A partir de l'any 27-28... el règim té molts focus d'atenció. La militància ja es comença a fer públicament. Molts partits, els dirigents de molts partits ja surten de la clandestinitat i comencen a fer actes públics. Mm-hmm. Per què? Perquè l'hegemonia que tenien, almenys entre les classes dirigents i entre els militars, la dictadura, en aquella època ja estava esquerdada i el dictador es veia impotent davant d'una realitat creixent d'oposició i no podia perseguir-la tan directament com havia fet amb els seus inicis.
A Primo de Rivera se li va escapar la dictadura de les mans, podríem dir, fins i tot el darrer any doncs va plegar i va ser allò de la dicta blanda, no?, que se li deia.
Ah, exacte. El rei va veure, perquè hem de recordar que l'avi de l'actual rei va acceptar la dictadura, uh-huh, li va semblar un mal menor. Així el dictador va estar durant
Alfons XIII.
Exacte. Alfons XIII va donar suport durant 7 anys a la dictadura del Primo de Rivera. Alfons XIII va arribar a la conclusió al final que la figura del dictador s'estava associant clarament a la seva persona i a la seva condició de monarca. Mm-hmm. I ell veia que la dictadura s'enfonsava i tenia por d'enfonsar-se amb ella. Llavors...
Què és el que al final va acabar passant?
A més llarg termini. Uh-huh. Va substituir el Primo de Rivera per uns altres militars, Aznar, Berenguer... Però al final la gent...
Va haver unes eleccions municipals.
La gent va tenir memòria, se'n van recordar dels 7 anys de dictadura, uh-huh, i se'n va recordar perfectament del paper d'Alfons XIII i clarament amb el vot, quan... va ser possible el vot amb unes eleccions municipals. El monarca havia decidit convocar unes eleccions municipals...
Per parar el cop.
Per parar el cop, dient, si convoco unes eleccions a nivell d'estat i guanyen els republicans, em podran fer fora. Va pensar, convoco això unes municipals, que se suposa que només es decideixen els ajuntaments, però la victòria electoral de les forces progressistes republicanes va ser tan aclaparadora que el dictador, abans de que s'acabessin de fer públics els resultats, va marxar cap a l'exili.
En aquest cas, el monarca.
Ai, el monarca, perdó.
I tindríem el tercer personatge, en Pere Cortiada.
En Pere Cortiada. Els seus inicis, encara... crec que s'han d'estudiar amb més profunditat. Uh-huh. De fet, la meva futura tesi doctoral es centrarà en la persona del Pere Cortiada. De fet, ara, arran dels premis, he entrat en contacte amb alguns dels seus familiars que segur que em podran facilitar aquesta tasca. En Pere Cortiada té una entrada al moviment separatista bastant curiosa. El moviment separatista de l'època era molt heterogeni socialment. Hi havia des de postures molt conservadores fins a postures revolucionàries, progressistes, fins a l'extrem. Pere Cortiada i Ferrer té la peculiaritat de que arriba al separatisme provinent del socialisme. Com he dit, una de les característiques...
Sitges era un focus de socialisme a nivell català.
Exacte. En Pere Cortiada i Ferrer, en principi, mai hauria militat al Partit Socialista, hauria tingut alguna vinculació amb la Unió Socialista de Catalunya, que va ser una decisió que va patir el Partit Socialista pel seu sector més catalanista, fart del centralisme del partit. En aquella època, per exemple, el PSOE feia campanyes en contra de l'ensenyament en català, que defensaven la majoria de forces polítiques, tenia unes posicions obertament centralistes, després amb la Guerra Civil amb la República evolucionaria una miqueta més, però en Pere Cortià i Ferrer sembla que es va vincular només amb aquesta Unió Socialista, i després va participar de l'Ateneu Centaure, un local cultural i polític que es va obrir a les darreries de la dictadura del Primo de Rivera, aprofitant una miqueta les escletxes que es començaven a obrir en el règim, i després d'aquest projecte acabarà entrant a l'Ajuntament com a regidor d'Esquerra Republicana. Ell entrarà primer com a l'alcaldia com a regidor representant del grup d'Esquerres de Sitges. Es van juntar els diferents grups d'Esquerres de Sitges per poder guanyar aquestes primeres municipals que van forçar la fugida del monarca. Ell es va presentar dins d'aquest grup, i tant ell com diversos dels regidors d'aquest grup, al cap de poques setmanes es van adherir a Esquerra Republicana.
D'acord, és a dir que van comparèixer primer junts però sense estar vinculats a un partit, i aleshores un cop doncs, que ha aconseguit l'objectiu de sortir a l'Ajuntament van decidir...
Sí,
doncs,
cadascú
un grup
es va anar vinculant a l'opció política a nivell nacional...
Que ideològicament més se li semblava.
Ah, exacte.
I en el cas d'en Pere Cortiada era Esquerra Republicana.
Ah, exacte, perquè recordem que els independentistes, Esquerra Republicana havia estat creada per en Macià, havia sigut la fusió d'Estat Català, l'organització separatista que hem parlat amb anterioritat, amb grups republicans i catalanistes. I llavors els independentistes estaven majoritàriament, pràcticament amb la seva totalitat, dins d'Esquerra Republicana, en un principi. No serà fins pràcticament la Guerra Civil, uns dies abans de la Guerra Civil, que el sector independentista d'Esquerra Republicana trencarà amb el partit per la seva política moderada, per les seves renúncies nacionals, i llavors refundaran Estat Català. I Pere Cortiada i Ferrer serà el principal dirigent d'Estat Català a Sitges.
Hem d'entendre que Esquerra Republicana, l'any 30, entre l'any 30 i l'any 36, no és l'Esquerra Republicana d'avui, malgrat que el d'avui no deixa de ser la línia correcta, però no la línia correcta, la línia que té ara el partit, però evidentment ens hem de situar a l'època per entendre que doncs, la ideologia dels dirigents de l'any 2000 i escaig no és la ideologia dels dirigents de l'any 30 ni de l'any 1898.
No,
és a dir, que això és molt difícil comparar les mateixes sigles en diferents èpoques.
Sí, sí, no es poden fer comparacions tan fàcils, igual que com comentava el Partit Socialista Obrer Espanyol.
Clar, no és el PSOE de Pablo Iglesias ni d'Indalecio Prieto, no és el PSOE d'avui.
Ah, exacte. Igualment Esquerra Republicana, ara fins i tot que tant es parla dels sectors d'Esquerra Republicana, que si el sector Puigcercós, que si el sector Caró, ara Esquerra Republicana seria una organització molt més homogènia que l'Esquerra Republicana de l'època, que hi havia sectors radicalment diferents. De fet, demanaven l'expulsió. De fet, des dels sectors republicans més moderats es va demanar pràcticament des d'un principi l'expulsió dels militants d'Estat Català, i els antics militants d'Estat Català deien que no, segons quins dirigents del sector més republicà i menys catalanista els acusaven d'espanyolistes i deien que no tenien cabuda dins del partit d'en Macià.
Entenem que aquest treball analitza aquests tres personatges per arribar a una conclusió, i és possible que la conclusió és la que llegim en el mateix títol, la determinant aportació sitgetana als projectes d'alliberament nacional. L'aportació sitgetana és determinant, és a dir, aquests tres personatges són fonamentals per entendre doncs, aquests moviments que hi hauria dintre de l'independentisme o del separatisme de l'època?
El primer i el tercer especialment.
D'acord.
Salvador Carbonell, parlem, pràcticament, estem parlant del més que probable inventor de l'estelada, el fundador de la primera publicació separatista, del primer grup separatista. Ramon Planas i Zabal té un paper destacat a nivell local.
A nivell local, d'acord.
No tindria una gran transcendència a nivell nacional. I, sobretot, un altre cop, en Pere Cortiada i Ferrer va aconseguir algo molt important. Estat català aquí Sitges es va implantar amb molta més força que la pràctica totalitat de poblacions catalanes. I va ser on Estat català va restar més temps a l'Ajuntament. Estat català, quan la Guerra Civil, els diferents partits polítics van prendre els d'esquerres van prendre els ajuntaments i van fer fora els regidors dretans. I amb la proporció de forces dels partits i sindicats de cada població es van constituir nous consistoris. Estat català a Sitges va aconseguir 4 regidors, una presència més que important. Però quan es veu realment la importància d'en Pere Cortiada i Ferrer i d'Estat català de Sitges a nivell de Catalunya és precisament quan des de la Generalitat es demanarà que s'expulsi Estat català dels diferents ajuntaments on havia obtingut presència. Com deia, al principi els ajuntaments es constitueixen, els comitès revolucionaris es constitueixen amb la correlació de forces que decideixen els sindicats i partits de cada població. Després vindrà un decret de la Generalitat dient que la correlació de forces en aquests ajuntaments ha de ser la mateixa que hi ha a la Generalitat. I llavors, l'Estat català, com no havia aconseguit entrar a la Generalitat, hauria de sortir de tots els ajuntaments. L'Ajuntament de Sitges és l'únic que es nega a expulsar l'Estat català. Uh-huh. I llavors, per tant, quan en Pere Cortiada i Ferrer arriba alcalde de Sitges, perquè l'alcaldia se la repartien rotatòriament els diferents grups polítics i sindicals que hi tenien presència, Pere Cortiada i Ferrer arriba alcalde de Sitges com a representant d'Estat català quan l'Estat català ha sigut expulsat de la resta d'ajuntaments catalans. Estem parlant d'un fet molt destacat. En Pere Cortiada i Ferrer va ser un dels principals oradors de molts actes que es van fer, no aquí a Sitges, sinó a Barcelona. I, de fet, aquí a Sitges, alguns dels actes que es van fer van ser importants, no van tindre una importància més enllà de la comarcal. Van vindre aquí, per exemple, es va fer una rifa per recollir diners pel front, es van organitzar partits de futbol, mítings, on venien autobusos des de Barcelona, on venien els principals dirigents d'Estat català de l'època, venien els actes que muntava Estat català aquí a Sitges. Sitges va ser, almenys durant la Guerra Civil, absolutament capdavantera dins del separatisme, del moviment separatista català a nivell de tot Catalunya.
I després del 39, Salvador Carbonell va continuar a Santiago de Cuba i ens has recordat que quan la Revolució de Fidel encara era va tornar a ser president allà, Ramon Planas va tenir una carrera literària, diguem, més allunyada d'aquest frontisme polític, per definir-ho d'alguna manera, i en Pere Cortiada.
Pere Cortiada, com la majoria de sitgetans que havien estat implicats amb el moviment revolucionari que es produí durant la Guerra Civil, va tindre d'anar cap a l'exili. Uh-huh. De fet, a mitges. Per sort, en Pere Cortiada i Ferrer es va poder almenys exiliar en terres nord-catalanes. Vilanova de la Raó, diria, que era ara mateix la... No recordo, em sembla que és aquest el nom exacte de la població on va residir. Pere i Cortiada Ferrer, com molts catalans, van tindre de creuar la frontera cap a l'estat francès amb l'abans de les tropes franquistes, passar pels camps de concentració com molts altres catalans, va acabar tancat amb els campaments, amb els centres d'internament que va muntar la gendarmeria francesa, on s'internava a tots els refugiats. I llavors va passar molts anys a l'exili, tot i que ara aquest és el període de la vida d'en Pere Cortiada i Ferrer que haig d'estudiar més, que m'hi ajudaran les fonts orals, però va tornar. I va mantenir el contacte amb Sitges. De manera clandestina, no podia trucar directament ni dirigir-se directament, però bueno, trucava en una casa de la població i deia que era Pedro el Zapatero, que havia treballat amb la indústria del calçat, trucava que era Pedro el Zapatero i això volia dir que aquell senyor havia d'anar a avisar la seva família que al cap d'una hora trucaria. I llavors continuava mantenint el contacte amb la família clandestinament. I sé, encara hem de concretar llegint una miqueta aquest capítol, però va poder tornar a Sitges, però ja de gran.
Anava a dir qualsevol estudi històric, és un llibre obert, que dona pas a nous estudis històrics, perquè sempre s'obren. D'on has begut? D'on t'has alimentat per fer aquest treball i... A què donaria pas un treball com el que has presentat?
De fet, les primeres dades que vaig utilitzar per aquest treball les tenia abans de descobrir que el Premi Josep Carbonell i Gené, estudiant l'oposició a la dictadura del Primo de Rivera, havia trobat els llistats de militants d'Estat Català, i en Ramon Planas i Zabal en sortia com el responsable d'aquí Sitges, com el cap d'escamot d'aquí Sitges. Jo tenia aquesta dada, després també llegint sobre la migració a Cuba, sabia que el Salvador Carbonell i Puig, que havia tingut un paper capdavanter dins el separatisme català, era d'origen sitgetà, i... Junt amb aquestes dades, que tenia prèviament el coneixement del premi, un cop em vaig ficar a fer recerca pel premi, doncs principalment he fet recerca a l'arxiu històric local, a l'àmplia bibliografia que ha anat editant el grup d'estudis sitgetans, tant a nivell de la migració cubana com de la guerra civil, i també una miqueta també a l'arxiu de la Diputació de Barcelona, que és on es conserva el Diari de Barcelona, que és el diari del qual es va apoderar Estat Català durant la Guerra Civil.
D'acord. I a què donaria peu un treball d'aquests? Entenem que, bàsicament, per continuar treballant en aquesta tesi sobre Pere Cortià i Ferrer.
Primer, considero que he cobert mínimament aquest buit historiogràfic que hi havia de Sitges. Dèiem que els dos moviments destacats eren el socialista, que ja havia tingut alguns estudis i estava mínimament cobert, i quedava aquest buit historiogràfic pendent, i crec que almenys en gran part ha estat cobert. Ara ja es coneix aquest moviment polític a la vila, es pot conèixer amb molt de detall. Per exemple, quan parlo d'Estat Català Sitges durant la Guerra Civil, arribo a identificar més de 30 sitgetans que hi van estar militant. N'hi va haver més d'un centenar, però n'he identificat més de 30 que van tindre algun tipus de responsabilitat dins de l'organització. Després també amb de la immigració a Cuba també surten retratats molt sitgetans, que omplim una miqueta buit més enllà de l'eix central del llibre. Recordem a molts sitgetans que poder s'havien oblidat, que a Santiago de Cuba, que poder només se'n recordaven els seus familiars, i passats tants anys, poder amb el pas de les generacions ni això, pues ha quedat almenys quedarà més testimoni de gent que va tindre de marxar de Sitges per raons econòmiques, però que s'estimava el poble i el seu país profundament. I després, per què servirà? Doncs per futurs estudis. Aquesta història local d'aquest moviment pot servir com a base per altres històries locals. De fet, en els darrers anys han sortit moltes obres estudiant la història de l'independentisme. De fet, es va fer ja fa un parell d'anys, sí, no, poder ja tres, el primer congrés d'història de l'independentisme català, al qual vaig assistir, i s'està generant aquest pòsit. Pues aquesta obra pot servir una miqueta com a guia per altra gent que s'animi. M'agradaria que gràcies a això, doncs, per exemple, sortís algú de Ribes, algú de Vilanova, que es dediqués a això, a estudiar la història local. Molts historiadors es perden amb grans històries i aquí, a les nostres viles, han passat fets transcendentals per la història del país que s'estan perdent i que si no s'estudien ara, que encara tenim algunes fonts orals, si no dels protagonistes directes, sí, de gent que els va conèixer directament, això d'aquí uns anys ja serà impossible. I espero que amb aquesta obra pues, animar a joves historiadors que estudin la història local, els diferents aspectes, i que ho facin ja perquè el que ara es pot estudiar amb fonts orals d'aquí 10 anys ja serà impossible, que és una cursa contra el rellotge.
Doncs és amb aquesta crida ho podem deixar, si et sembla, Marc. És un bé, hem fet aquí una petita lliçó d'història, podríem dir, a través d'això, del repàs de les trajectòries de tres sitgetans, de Salvador Carbonell i Puig, de Ramon Planes i Zàbal, i de Pere Cortiada i Ferrer. Són els protagonistes d'aquest treball, un treball doncs, de títol llarg, la determinant aportació sitgetana als projectes d'alliberament nacional 1898-1939. I li ha valgut a Marc Santa Susana Corzan rebre aquest Premi Josep Carbonell i Gené 2009 en la categoria universitària. Marc, moltíssimes gràcies per haver vingut, doncs per haver-nos una miqueta il·lustrat sobre aquests aspectes de la nostra història i animar-te, doncs, de la mateixa manera que has animat a que d'altra gent agafi aquest treball o agafi, doncs, busqui aquestes fonts orals, sobretot, que són les que es poden anar perdent, perquè les dels arxius continuen, però les orals es poden anar perdent, doncs que continuï capficant-se, capbussant-se dintre d'aquesta història local.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me donat aquesta oportunitat per poder explicar la història de la vila i del país.
I a veure quan el pots veure publicat.
Pel proper Sant Jordi, en principi, just abans del Sant Jordi, el grup d'estudis sitgetans ja em convocarà la presentació i ja estaria editat ja per poder-lo adquirir a les parades del grup d'estudis sitgetans pel proper Sant Jordi, si doncs, no hi ha cap problema.
Ja ho saben, el proper Sant Jordi, una de les idees que proposarem també és aquest llibre, aquesta determinant aportació sitgetana als projectes d'alliberament nacional. Com dèiem, Marc, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats de nou.